Tomàs, hola, David.
Bon dia.
Bueno, escolta, bueno, jo em pensava...
Veig molt calent amb aquest tema, eh?
Molt, sí. Perquè jo em pensava que no passaria.
I tant. Jo també.
Estava convençut que a última hora això cauria. Doncs no, ja grava.
Estan gravant, han començat a gravar.
Victoria Federica, és a dir, la primera persona de la família reial espanyola que ha decidit participar en un programa, un reality, no és això o no?
No, és un talent. Bueno, no, tampoc és un talent.
És un programa, és un repte.
És un concurs de repte.
Sí, és un concurs.
Sí, no és ni talent ni reality, és un concurs de repte.
I quan debuta?
D'autosuperació. Ui, encara falta, eh?
Ah!
S'estan gravant la cinquena temporada i encara s'està matent la quarta.
Però recorda que quan vam anunciar aquí que s'havia el fitxatge, vam dir, segurament això es gravarà... No, és que s'està gravant ja, amb la qual...
Però estan assajant, per ser més precisos, estan assajant coses.
Jo crec que això anirà abans de l'estiu, eh?
Bueno, de fet, les audiències són bones, eh? Espanya fa un...
Bones. Sí, és un programa que funciona bé.
14.
Sí, és un programa entretingut.
Veus un tio... Qui presenta això, m'has dit? El Roberto Leal, vas dir?
Sí. Roberto Leal.
Val. Ja comencem amb els noms. No, aquí el que tenim és...
Roberto Leal, sí. És el jurat, que és d'on ha sortit tot, perquè el jurat és un programa típic de jurat, que es valora, no? I és el Juan del Val. Juan del Val, per la gent que no el conegui, que és aquest senyor que és el marit de la Núria Roca.
Ah,
que surt a l'Hormiguero...
Un senyor que no és comunista, precisament, eh?
No.
Ah, que és molt de dretes, no?
Sí, déu-n'hi-do.
S'ha fet conegut per les seves opinions, sí, no? Diguéssim, tirant sempre cap a la dreta.
Sempre carrega cap al costat dret.
Però clar, és un dels col·laboradors, personatges forts de la productora de l'Hormiguero, del Motos.
I això fa l'Hormiguero, sí.
Això és el Salvador, per entendre.
Sí, el Jorge Salvador.
És a dir, ell ha parlat ja d'això...
Si hi ha el Jorge Salvador darrere... Això va bé.
I també n'ha parlat el Jorge Salvador.
Però n'han parlat perquè... O sigui, n'ha parlat perquè algú li ha dit, pots parlar, o de fet, parlen si vols, per generar xup-xup. Si no, això no surt.
Correcte.
No diu, estem gravant. I aleshores ella ha explicat que ella no ha demanat res, que no ha exigit res, que tot això que ha sortit era mentida, no?
Que no ha exigit que no es parli de la seva família, perquè el programa mai es parla de la família. Que de diners, normal dels altres. Que ja fa un mes que està preguntant o assajant coses vinculades amb proves que està veient de l'actual temporada, quan no sap quines proves li assignaran. I també que internament, això ho explica el Jorge Salvador, es referien a ella com la senyora X, perquè ningú de l'equip, pràcticament ningú, sabia que estaven treballant amb aquesta senyora.
Fins un gran boom, això,
perquè,
eh?
Sí,
i ara ho aniran...
I que és molt normal i molt simpàtica.
Això ho
petarà,
eh?
Home, el morbo és molt gran, no?
A més, tu tens l'Hormiguero al teu costat. O sigui, l'Hormiguero, que és la mateixa productora... Això ho anirà...
Home,
ho anirà escalfant,
I el risc és molt petit, perquè recordo que és un programa gravat. O sigui, passi el que passi, hi haurà un senyor allà amb una cinta de casset, amb un ordinador i tal.
Anem a Rosa Benito. Uix, qui és aquesta? Però
ja comencem. Però qui és aquesta
paia? Tu saps, Jordi, que jo sempre porto temes d'aquests de... No, de delicatessen.
Exacte,
de delicatessen. De gourmet.
Sí.
I el Pere això no ho toca.
Depèn del dia, però aquesta senyora... No sé qui és.
Hauries de saber qui és.
Aviam.
Sí, Rosa Benito és la dona, exdona d'Amador Mohedano.
Molt bé.
I per tant, és la cunyada de Rocío Jurado.
Sí, senyor.
Ah, vale, veus? Pues,
bueno,
vale. I mare de Chayo Mohedano, que és un altre personatge...
Però Rocío Jurado...
És no, perquè Chayo Mohedano la és l'ex...
Està mort. És el del petó amb el senyor aquell del cavall arrissat?
Qui?
Com?
Sí. Quan es va separar se li va morir el marit. Hay que tenir marit torero que se li va morir.
No, la Rocío Jurado.
No és aquesta?
No, estava casada.
Rocío Jurado estava casada amb el Pedro Carrasco.
Sí, després amb l'Ortega Cano.
Llavors és aquesta.
Ortega Cano, que està viu.
Sí, vale. M'estic confonent.
Rocío Jurado, no saps qui és?
És que s'han tirat molt ja enrere.
Però hi ha una pel·lícula de fa molts anys que es va fer un petó amb un senyor...
Ah, a mi m'agradava que era de l'Ajuda Real.
Qui és aquesta? La Pantoja, deu ser, no?
Ah, això, la Pantoja, vale.
No sé de què parla.
Home, per jurar i la Pantoja, vaig dir que per tot.
No, clar, són les dues folclòriques.
I què va passar amb la Benito?
Bueno, què ha passat?
La Rosa Benito estava vetada a Telecinco. O sigui, recorda Telecinco, quan va fer fora, va tancar Sálvame, van dir, no volem saber res d'aquests personatges... que han format part de l'univers Sálvame. En aquell moment Rosa Benito ja no hi era, però havia estat una de les cares visibles de Sálvame. Torna, i a més torna en aquest programa que és els del divendres, de Santi Acosta, que és l'únic, diguéssim, l'únic reducte que queda al grup de programa de cor, no?
Sí.
De programa que, bueno, ja el Societe, però és una altra història. I clar, el retorn de Rosa Benito jo crec que implica moltes coses. Implica que la cadena o el grup comença a veure que si no comença a tornar enrere... Se'n va la merda, perquè les audiències...
Suma-li, la Isla de les Tentaciones.
Clar.
Ara ve això que salten de l'helicòpter.
Sí, els Supervivientes, que
després, també mantenen el Gran Hermano Duo, que s'ha acabat ara, vull dir...
Sí, però
al final, aquest canvi de línia tampoc s'ha notat.
El Gran Hermano ha estat l'edició menys vista de la història de Gran Hermano.
Sí, el canvi amb els informatius sí que es nota el canvi de línia.
Sí, però que vull dir que jo crec que a nivell d'entreteniment ells necessiten tornar una mica, o jo crec, tornar una mica a l'essència del que havien estat, perquè si no, la gent no ho compra. I s'està demostrant. O sigui, les tardes són bàsicament d'Antena 3 amb les sèries i amb les Sonsoles, menys quan l'Anna Rosa... I els matins tampoc són d'ells. Jo crec que necessiten recuperar... No sé si Rosa Benito és el personatge idoni, però és una senyal de que s'està tramant alguna cosa.
Anem a TV3 amb les gales d'Eufòria.
El concursant que es queda amb un 34% dels vots.
Que s'ha venut, sí, que és l'estrena més baixa des que va començar, però és normal, no?
Bueno, hi ha diverses versions d'això.
Perdona, un 17%.
Sí. No. És una bona xifra,
molt bona.
Però el problema és comparar-la amb la primera temporada, el primer capítol de l'any passat, que va arrencar fortíssim. I les xifres són semblants al primer any. Aleshores, sí, he estat investigant.
El desgast també juga. El desgast també juga. És a
dir, sí, bueno,
edició.
Jo he estat investigant i he estat remenant papereres. Tu saps que jo remeno papereres.
Detectiu Mas
buscant detectiu papers. I el gran debat que hi ha a la tele és si això és una bona xifra o no és una bona xifra. Aparentment sí, perquè resulta que la gent ara, més que mirar-ho, la gent jove, per la tele normal, a la tele lineal, ho està mirant per a la plataforma. I a la plataforma va veure-ho moltíssima més gent, un 40% més gent que l'any passat.
Però no es comptabilitza a nivell...
Però clar, no es comptabilitza. I a més, a la plataforma, Jordi, quan ho posa un tio que està connectat, no se sap qui ho està veient, a diferència dels audímetres. Els audímetres se sap que ho està veient al vestit amb les dues filles, i per tant compten com tres persones.
Sí.
I a canvi, quan és plataforma, saps que hi ha un tio mirant, però poden ser 20 amics...
Pot ser tota la família o un grup de...
Però la tele estan contents amb les xifres.
Sí?
Diuen que han pujat.
TV3 sempre està content amb tots.
Però ja he estat investigant molt. Sí que el grup 45-64 de la tele normal, sí, aquí justeix una miqueta, però...
Com?
Que és el grup de 45-64.
Ah, però és normal.
Justeix, sí, però és un graner de vots o un graner d'oients per...
Però és curiós, perquè la primera edició, el públic jove que la veia, sí, la veia a la tele.
Sí.
Val, i una altra cosa que va passar aquest diumenge...
Que va arrencar molt bé, vull dir que va haver una actuació de la Rosalía molt xula i...
Rosalía?
No, perdó, d'una noia que... que va fer una cançó de la Valèria, que va fer Me quedo contigo de la Rosalía, que va ser un moment... Va ser brutal.
Bueno, va imitar la imitada, la imitadora.
Sí.
Va imitar a la Rosalía. Val. Diumenge es van ajuntar dos reportatges espai-temps. Un al Jordi Évole amb els 20 anys de l'11M, parlant amb periodistes, i després... Televisió Espanyola desvelava l'entrevista que va censurar a George Bush, Alfredo Urdaci, per ordre de José Antonio Sánchez, que era el director general de Radio Televisió Espanyola, fil directe amb Moncloa, José María Aznar.
Però aquí ens hem discutit el broc i jo a fora, perquè em diu que sóc un avorrit amb els temes que...
He dit que ahir em vau parlar bastant.
Sé que em vau parlar molt, però a mi em queda algun serrell per comentar. I procedeixo a comentar-lo aquí. Manipular-se la gràcia una mica, també.
Sí, sí, ho sé.
Una... Bueno, ja està tot dit, està molt bé, etcètera i tal, no? Però allò de... Fíjate que Acebes le pregunta a una extranjera, diu la Mamen Mendizábal. Efectivament, o sigui, aquí estem focalitzant molt en que el PP era molt dolent, va manipular molt. Sí. Podem obrir un parèntesi i recordar què va passar durant el referèndum de l'OTAN, quan es van carregar el Balbín per aquest motiu, etcètera, etcètera, no? Però a mi em condueix això que ha passat amb l'Ebola a dir-me... Vale, hem passat 20 anys i ara descobrim això? No ha passat en més casos? Aquí a Catalunya passa o no passa?
Però
que és molt fàcil parlar d'un fet de fa 20 anys i que tothom surti més o menys rajant, però fixa't que en aquell moment el mateix Gavi Londo li arriba la possibilitat d'entrevistar a l'Otegi i no ho veu clar. Per què no ho veu clar? Perquè si l'hagués entrevistat l'haurien matat. I els periodistes pregunten als estrangers, no pregunten als espanyols. Vull dir que sempre és més difícil tot mirar-ho des d'aquí.
Vale.
A part de moltes altres coses,
Val, una altra cosa. TV3 comemora...
Perdó, hi ha una cosa. I el documental de Televisió Espanyola, del documental de l'OU, a mi m'estranya molt que en 20 anys ningú hagués explicat aquesta història.
A mi també.
No trobes raro?
Molt. Jo també vaig pensar. Perdona, i el més estrany per mi de tot, i és que tu tens un tio contractat que es nega a participar en un documental de la teva cadena.
Sí, però jo crec que... El contracte no t'obliga a participar.
No, clar.
I a més, com va dir avui a la tertúlia, pel que havia de donar aquest senyor per les explicacions que podia anar a l'Alfredo Urdaci...
Però aquest tio, un jutge l'eix donar la raó i s'hagi reincorporat a la Televisió Espanyola, és molt bèstia,
Que el tinguin allà.
Perquè és un tema laboral, més que ideològic. Però per què s'explica això ara? Perquè l'Evo estava fent el documental i aixeca una mica la llebre? A més, és un documental que tampoc explica si internament va haver-hi follon dins de Televisió Espanyola. I en aquell moment, Lorenzo Milà...
No va haver-hi dimissions, no?
És que ni Lorenzo Milà diu res, va dir res.
Lorenzo Milà estava als Estats Units, però el que presentava l'informatiu de les dues...
El Josep Puigbó.
El de les 10, del segon canal. El del segon canal.
El Fran Llorente.
Aquests dos són molt amics.
Ai, Pere, per favor, què?
Jo no he dit el nom en cap moment.
El Fran Llorente i Lorenzo Milà?
Sí. Sí. Un va ser director d'informació, l'altre subdirector. Sí, llavors, com és que no va haver-hi xup-xup en aquest moment sobre això? A mi em segueix tenint intrigant. I, per cert, admirable el Bush, que no porta ni un paper,
i fot
un recital comunicatiu.
Sí, totalment d'acord. Bueno, la televisió pública catalana va commemorar els 50 anys amb l'execució l'execució de Puig Antic emetent Salvador i un parell de documentals, un que s'estrena aquest vespre Puig Antic a Llibre Vermell. La pel·lícula a l'audiència va fer un 8,5. La podem veure a Filmin, sí, per qui no l'hagi vist. Sí. És una pel·lícula magnífica del Manuel Huerga amb el Daniel Brühl fent de Puig Antic, que està esplèndid. Algú vol dir alguna cosa d'això, no?
El Pere, perquè...
Sí. Jo soc l'avorrit de la casa. No? El documental aquest que s'emet aquesta nit ja està al 3CAT. Perdó, és que no sé què m'ha agafat aquí, ha sigut entrar al locutori i m'ha entrat
un pollastre
dels grossos, eh? M'ha tirat alguna cosa a l'aire. No, que hi ha diverses coses a comentar. Una novetat, que és que a la sala de deliberacions del Puig Antic hi havia micròfons a la sala. O sigui, els militars, mentre deliberaven, algú els grava. Però no s'acaba d'aclarir això. I l'altre, que hi ha un senyor que es diu Ángel Juanes, que això em fa pensar amb la tertúlia de dijous. Sí. Aquí va venir una germana al Puig Antic, dijous passat, amb estant tu d'aquí de cos present, i em va explicar que això ho havia revisat el Suprem, i que va haver-hi... Perdó, Jordi, ho sento,
Bueno, és igual, anem a canviar de tema. David Brock, no, perquè sí, si no patirem. Anem a parlar... Què volies parlar de Netflix?
Netflix, compta amb això.
El Nadal al Caraz.
El Nadal al Caraz.
Jo vols dir que això va?
No,
jo
no,
és
no,
que
no.
Tinc dubtes...
Jo que, el que veig és que hi ha un intent, ja ho hem vist amb OT, amb Amazon Prime, de fer directes, i a Netflix ara passant-se a les retransmissions en directe esportives, que em sembla que és un perfil que no s'havia tocat a les plataformes i que no em sembla casualitat que de sobte organitzin un amistós amb els dos grans tenistes espanyols que hi ha per provar una mica com funciona el directe, sí, com, sí, i és una plataforma capaç d'aguantar el format. Jo, en fi, crec que Netflix provarà més coses.
Està fent coses. Bueno, totes les plataformes, que Amazon faci o té.
Sí, sí, per això et dic. Que no em sembla casualitat.
Està molt bé.
I a banda que el partit fos una...
I que la gran revolució... Això de l'Arena Roja funciona?
Bueno, és que resulta que hi ha unes xifres que són extraordinàries. Està al top 10 d'Amazon Prime de 80 països i el número 2 d'Amazon Prime d'Estats Units. Clar. Vol dir que als Estats Units, diguéssim, hi ha moltíssima gent que està veient aquesta sèrie.
Hi ha fenòmens incontrolables i imprevisibles. O sigui, això, jo crec que cap dels productors i dels... No?
Són crispetes.
Sí, però no crec que en cap moment imagines que... Mm-hmm. És a dir, és... No sé. És com la Casa de Papel. Tu, quan va començar la Casa de Papel, que es va estrenar a la tele, a Antena 3...
Sí, ningú s'ho podia imaginar.
I ningú la va veure. Mm-hmm. Jo crec que ningú s'imaginava que seria un fenomen global. I les plataformes, una de les coses bones que
però
tenen...
Mira, també, aquest... Però no cal anar a les plataformes. Te'n vas enrere, Perdidos, Lost, a la 2, sí, quan ho feien, no mirava ningú, sí, i després la gent va començar a mirar per internet, descarregant-s'ho per internet.
Sí, senyor.
Hi ha fenòmens com molt inexplicables.
Sí, sí. Mm-hmm.